5 minutets i seran 2:15. A Ràdio L'Escala obrim el suplement. Obrim la plaça. I a la plaça d'avui ens hi trobem el senyor Lluís Albert. Lluís Albert i Ribes, sigueu molt benvingut a la ràdio, Lluís.
Gràcies a vosaltres per fer-me venir. El que passa que avui estic molt ronc i tinc una veu de llop que s'espantaran els oients.
No patiu pas, segur que ens entendrem. Si hi ha coses a dir, que la veu sigui una mica ronca, no patiu pas, que el missatge arribarà, n'estic ben segur.
Bé, així en aquest cas, a més de l'emoció, si sumarà la ronquera.
Avui és un dia especial. Avui fa 50 anys moria la vostra tia,
sí?
La Caterina Albert. Caterina Albert i Paradís,
això mateix.
Coneguda mundialment com a Víctor Català, que va ser el pseudònim que va utilitzar sobretot en la seva carrera literària fa. Intentem pescar-ne o copsar-ne una mica la vessant més humana en aquesta entrevista que farem avui. Lluís, com era la vostra tia?
Mira, a mi, a conseqüència de les derivacions de la Guerra Civil, és allò que diuen que no és mal que per bé no vingui. Vaig tenir molt més contacte amb la meva tia del que en circumstàncies normals hauria estat fer de tant en tant alguna visita protocolària a la padrina, no. Has de pensar que d'ençà des de l'any 36, que ja vaig passar tot l'estiu de l'any 36 a casa seva, fins després, molts anys després de la guerra, no se'ns va retornar a nosaltres la casa del passeig. A tots els amos d'aquí de l'Escala les cases se'ls van incautar, eh? Però per circumstàncies que són fàcils d'endevinar, la nostra no se'ns va tornar, eh? No se'ns va tornar més que amb un plet molt espinós que vaig haver de tenir al cap d'uns quants anys, etc etc. Bé, això va fer que jo em quedés aquí a l'Escala sense casa per anar. O sigui que el meu domicili habitual va ser la casa pairal. Això va fer que jo tingués un contacte amb la meva tia que no hauria tingut en circumstàncies normals. De bell antuvi ja haig de dir que la meva tia oferia en la imatge particularment una visió molt diferent del que l'equivocació de molts crítics ha estat jutjar la meva padrina, la meva tia, a través dels seus personatges. I això és una equivocació de les més grosses. Mira, és com si, per exemple, un actor que en el teatre sempre fes papers de dolent no vol dir que a casa seva fos una excel·lent persona, eh? O una dona que s'hagués donat a conèixer en el cinema o el que sigui com a dona fatal, ja està encasellada dintre d'allò i d'allò ja no se la pot treure. I la meva tia això s'ho va buscar una mica ella. El fet d'escriure aquests drames rurals tan dramàtics, hem de pensar que des de bon principi, quan va debutar, en Maragall li va recriminar, després van arribar a ser molt bons amics, però en un principi li va recriminar la cruesa de les seves narracions. Esclar, és un tipus de narrativa que, per cert, em plau dir que no ha estat superada per ningú més, Doncs venia una mica de nou, I la meva tia en el tracte personal era una persona completament diferent. Per exemple, tenia un sentit de l'humor que no s'endevinen a les seves novel·les, I en a mi em va agafar una gran estima. La meva tia estava imbuïda del paper que llavors tenien els padrins. Així com ara es fan padrins a mainada jove, amb un cosí, amb un germà i tot això, bé, Aquests són uns padrins honoraris. Uh-huh. Els padrins d'aquell temps tenien la responsabilitat, llavors que hi havia tanta mortaldat de les parteres i de la gent jove,
ja
doncs es feien responsabilitat d'aquell orfe que quedava. I la meva tia tenia aquest concepte del padrinatge, eh? És a mi que a mi sempre va tenir una predilecció marcadíssima. Eh? I potser ella va endevinar a mi unes coses que ni jo mateix hauria endevinat aquell moment. Mira, és molta casualitat. Jo vaig viure a casa en un ambient completament polititzat, eh? Has de pensar que per mi els noms d'en Macià, d'en Cambó, d'en Gasol, per mi eren personatges com de la família. Eh?
Que estaven molt a l'ordre del dia.
Sí, recordo, per exemple, els alegrois que hi va haver a casa quan es va proclamar la República. Recordo que quan es va proclamar la República, llavors, esclar, vivíem a Barcelona, quan era l'any 31, o sigui que jo tenia exactament, allà, mira, jo vaig néixer el 23, doncs...
El 31 teniu 18.
Què,
no, no, el 8.
8 anys.
Del 23
doncs
al 31,
ja em va agafar,
8 anys.
Ja em va agafar de la mà i em va portar a la Rambla i diu, mira, vull que te'n recordis tota la teva vida. Eh? I caram,
Lluís,
si...
amb vostè, que era el seu fillol, diguem, tenia un tracte molt afable,
molt,
molt protector, molt dolç.
Sí.
Però això no treu també que ja sigui arrel dels seus personatges o ja sigui arrel de la seva gelosia amb el seu món, amb la seva vida privada, que l'arribessin a etiquetar, el senyor Pompeu Fabra la va definir com una mula de malferrar.
Bé,
perquè això, arrel de què seria? De que no volia
bé,
seguir,
mira,
els cànons del temps?
No, ja et diré, això més que part literària, va ser qüestió de llavors de la promulgació de les normes ortogràfiques. Val a dir que en Pompeu Fabra va fer una gran obra, perquè, mira, un país que no hagi pogut posar ordre ni en la seva ortografia, és un país condemnat en el fracàs, eh? I és el que passava aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya tenim moltes qualitats, però tenim molts defectes, també. Aquest esperit de capelleta, que tothom té un rei al cos, va fer que des que l'any 5, de l'any 1905, es va intentar fer un primer congrés de la llengua catalana on van venir tots els romanistes de tota Europa, ja no hi va pas haver manera de posar-se d'acord. Bé, i quan va venir la Mancomunitat, quan va venir en aquell personatge tan formidable que va ser el president de la Mancomunitat, ajuda'm a dir-ho...
En Prat de la Riba.
En Prat de la Riba. Veient que no s'entenien de cap manera, va clavar un cop de puny a la taula i va acceptar les normes d'en Pompeu Fabra com a normes oficials. Bé, hi va haver molta oposició i està clar, això va acabar d'enverinar la qüestió. A més de l'antagonisme, aquell salvatge dels noucentistes contra els modernistes de la meva tia, s'hi va complicar aquesta qüestió de la ortografia. Hem de pensar que coses que ara ens fan riure, però amaguen un verdader canibalisme literari. Per exemple, un dels cavalls de batalla de les normes era els partidaris de l'article neutre lo masculí i el... Bé, has de pensar que els partidaris de l'article lo es reunien en uns cafès de la plaça d'allà del Real de Barcelona, i en la mateixa plaça, en uns altres cafès, s'hi reunien els del le. I quan sortien ni se saludaven, tu. Uh-huh. Bé, això que ara és una anècdota de cafè, va amaga en realitat una lluita canibalesa que hi va haver contra els pobres escriptors de l'època modernista del Renaixement. I com que la meva tia era la figura més representativa, ella és la que va ser l'ase dels cops.
Perquè... Això no treu que a les seves obres o la seva novel·la aquesta figura indòmita o aquest ganes de ser més lliure o de no deixar-se acotar per la norma, a vegades algú interpreta que massa estricta, doncs ens ha deixat unes novel·les riquíssimes amb el llenguatge que es parlava en el seu temps.
Sí,
I això no treu que la vostra tia, que la Víctor Català, la Caterina Albert, tingués una estima increïble per la llengua i se'n sentís ferida, deia, perquè es perden paraules. Deia, a Catalunya cada dia es moren paraules.
Oh, i això era una obsessió per ella, Per això va publicar, últimament vaig publicar aquell llibre Quincalla en col·laboració amb en Joaquim Armengol, perquè a través d'aquella... Ella hauria pogut fer un vocabulari, un diccionari que hauria estat àrid, Doncs per fer la cosa molt més amable i al mateix temps molt més comprensible de les paraules que ella es posava, es va inventar una colla de rodolins que no tenien altra finalitat que fer-hi cabre en cada un d'aquests rodolins alguna paraula d'aquestes. Ara que és moda fer aquests concursos per la televisió, de dir paraules, localismes i tot això,
sí,
estic segur que aquest llibre, la Quincalla, els hi proporcionarà bon material.
Ja ho crec. Lluís Albert, avui fa 50 anys que va morir la vostra tia.
Sí.
Com recordeu aquella data?
Home, amb tristesa, està clar, inevitablement, però encara hi va haver la sort que va morir amb una edat que allò tots un diu altre hem de plegar, I després que fins a l'últim moment va conservar la lucidesa, Justament tenim un reportatge cinematogràfic que va ser providencial i que arrel d'aquest cinquantenari el donarem a conèixer. Un bon amic i un gran patriota, en Jaume Font, que era molt amic nostre, va fer un reportatge de l'última visita que va rebre en plena lucidesa per un estol de daines de Barcelona, aquell moviment escoltista, catalanista, que portava el nom de daines Víctor Català. I això va ser a finals del mes de novembre de l'any anterior a la seva mort. Ella es va morir...
El
66, doncs això va ser el novembre de l'any 65. I ara tenim un reportatge formidable on és diferent ara que tothom porta càmeres i porta mòbils i tot això, però en aquell temps es conserven pocs reportatges amb la veu i la figura de persones d'aquella època. És a dir, que ha estat un cas, el de la tia, un document excepcional. I allà se li veu ben bé un tarannà ben diferent, com conversa amb les noies i com els explica anècdotes divertides i tot això. Així és com era la meva tia. O sigui que en aquest sentit hi va haver aquesta sort, que fins l'últim moment ella va tenir una plena lucidesa, I la seva mort va venir després d'una embòlia que ni ella se'n va adonar, I va arribar la seva fi.
La cerimònia de l'enterrament és molt ben explicada per Ricard Guanter en un llibre publicat l'any 2000, em sembla, o fa no pas massa... L'any 2006, perdó. Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, vista per un escalenc, i explica l'impacte que va tenir aquella cerimònia on tot el poble va seguir el funeral i la processó des de l'església fins al cementiri marí. Una cerimònia seguida per la flor i nata de la intel·ligència catalana d'aquell moment.
Oi, gent vinguda de tot Catalunya. Escolta, les generacions actuals és un document, a més un document instructiu d'època. Això de que es anés des de l'església al cementiri ja fa molts anys que no
es fa,
que ningú en té esment d'això, eh? Però, a més, no és un petit estol d'anar allà, no? És que va ser una riuada de gent, un cementiri com mai més es tornarà a veure aquí a l'Escala, una manifestació d'aquell tipus. És imponent, eh? I aquest amic va tenir la gentilesa, a més, de posar-hi en el fons música meva, de les rapsòdies i les coses basades, inspirades, en motius que ella m'havia cantat. Eh? O sigui que hi ha motius de la rapsòdia empordanesa número 2, interpretada per la banda municipal, que tot està basat, és dir, que jo posava rapsòdies empordaneses no per fer un títol, per fer bonic, no, perquè eren veritablement tretes de l'arrel de la terra. Eh?
Mm-hmm. Han passat 50 anys. Lluís, vist des d'avui, el poble de l'Escala té prou present la figura i l'obra de Víctor Català Caterina Albert? Creieu que se li ha fet honor durant tot aquest temps?
Sí, jo gosaria dir que sí, no solament això, sinó que em plau recalcar que des de l'any 30, és l'any 30 quan jo tenia precisament, ja em veig en comptar també, vas fer els 25 anys de la publicació de la novel·la Solitud. Doncs ja se li va ofrenar un gran homenatge. És la primera vegada que jo vaig veure que la meva tia era una tia, que era un personatge important. Doncs si ara amb això ves comptant que a cada Jocs Florals que hi va haver, ella hi tenia relació, de vegades amb la seva modèstia habitual, o no solament modèstia, sinó que més aviat era una mica tímida, no li agradava proporcionar, vull dir, prendre part en actes públics. A cada Jocs Florals que es feien a l'Escala, ella hi tenia un paper rellevant. Després no hem d'oblidar que durant uns quants anys alternatius es van convocar aquí a l'Escala les tres jornades d'estudi sobre la vida i obra de Víctor Català. Uh-huh. I això em plau molt un detall, dir que tots aquests actes que he nomenat jo es van fer amb ajuntaments d'un índole, d'una caire polític diferent, eh? Que això és una qüestió que convé recalcar i que em plou molt i agraeixo molt.
Com celebrareu aquest 50è aniversari? Vull dir, sé que ja hi ha actes programats, avui n'hem esmentat algun a l'informatiu, hi ha un concert programat a Figueres, l'Ajuntament de l'Escala dedicarà o tindrà algun record a Víctor Català en el Festival Portal Blau, a la Cala Poètica, hi haurà una exposició per la Festa Major i tot un seguit d'actes que no s'han acabat de concretar però que es van perfilant.
Mira, per de pronta ja et puc dir, sense que sigui, em sembla, cap indiscreció per part meva, que precisament avui, a aquesta hora, normalment jo ara havia de ser a Barcelona, en el Palau de la Generalitat, on estava previst fer el tret de sortida de l'any Víctor Català. Degut, esclar, a les circumstàncies, als canvis que hi ha hagut recentment en el govern de la Generalitat, s'han vist obligats a ajornar-ho perquè de moment tenen molta feina a fer i urgent el nou govern que ha entrat. Però estava previst fer això. I ara ho han ajornat, no puc dir ben bé perquè encara no m'han comunicat quan es pensa fer. Durant tot l'any estan fent actes. Jo, per la meva part, en col·laboració amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i el patrocini de l'Ajuntament de Figueres, hem programat aquest festival en el Teatre Jardí, que serà un festival musical amb un interès inèdit, eh? Tu pensa que tindrem ocasió d'escoltar una novetat, que una faceta que era completament desconeguda també de Víctor Català, fins i tot fins al meu punt, fins al meu cas, quasi i quasi. Un parell de cançons fetes per ella. És dir, que ella amb feta la lletra i la música per ella. Jo, està clar, després jo hi posava la part tècnica, eh? Les convertia en cançons harmonitzades i tot això, eh? Doncs un parell de cançons que i ella no m'ho havia dit mai. Fixa't que a quin punt arribava la seva timidesa en aquest sentit, que me n'havia cantat moltes de cançons, però aquestes dues no me les havia cantat mai.
Lluís, al llarg d'aquests 50 anys també heu estat una figura clau a l'hora de conservar, catalogar, arxivar i difondre l'obra de Víctor Català, tot el fons documental, les cartes i documents que ella havia conservat. A dia d'avui, què queda per fer? Què queda per fer a l'entorn del llegat de Víctor Català, Caterina Albert?
Mira, jo ja he fet tot el que podia fer i ara l'única sortida que jo hi veig per continuar-ho és que a mi em faria il·lusió, com estic, com era el seu desig, tot això, que quedés aquí a l'Escala. Que aquest museu que jo vaig fer per iniciativa pròpia i sense l'ajuda de ningú, tot el que aquell esforç que jo vaig fer, la meva preocupació per quan em mori és que no es perdi tot això. Jo ja havia deixat testamentàriament ja fa anys que a la meva mort volia que es proposés la venda en l'Ajuntament de l'Escala. Jo ara estic pensant que en comptes de fer-ho a través d'un llegat testamentari, que és molt més complicat i molt més costós i tot, almenys m'agradaria a mi morir amb la tranquil·litat d'haver-ho fet ja això. Així és que fins ara oficialment no he dit mai, no he fet cap oferta en aquest sentit en l'Ajuntament, però crec que ara ha arribat el cas de poder-ho expressar clarament. El que m'agradaria recalcar és que la gran sort que va tenir la meva tia és que, mira, perquè el nom i l'obra d'un artista, sigui del ram que sigui, perdurin, és condició precisa, primer, que hi hagi algú que ho conservi i que es cuidi de divulgar-ho. En aquest cas, els primers responsables són la família. I en aquest sentit, em plau dir que va tenir molta sort Víctor Català. Ara imagina què hauria passat si tot aquest llegat literari d'ella hagués quedat en les golfes de la casa pairal de casa i ningú hagués parlat ni no, i que s'hagués pogut estar anys i anys, generacions, o arribar a un moment que es perdés i tot això. Doncs amb això, i em plau molt dir-ho públicament, els meus germans van tenir, els meus dos germans grans, que érem els tres hereus, van tenir la noblesa i la generositat de cedir-me tota la seva part d'aquesta part, comprenent que jo era la persona que tenia més vocació i més voluntat per fer-ho.
Hi havia aquesta vocació, hi havia aquesta voluntat, però també quan vau fer el pas o vau decidir fermament de dedicar-vos a endreçar, a ordenar, a conservar aquest llegat, també teniu una carrera a mitges, la carrera musical a Barcelona, que algun pas enrere vau haver de fer.
Sí, això és una cosa que no se'n pot agrair ni es pot pagar amb diners, eh? Jo, llavors, justament, se m'havien obert les portes del Palau de la Música. Mira, vaig tenir un èxit esclatant. L'any 59 se'm va estrenar el meu concert de piano i orquestra, que va causar un impacte tan gros. Escolta, només et diré, em sap greu dir-ho, que ho hagi de dir jo, però un dels vidells del Palau de la Música em va dir al cap d'un quant temps, diu, mestre Albert, pot estar content. Poques vegades he sentit els aplaudiments del Palau de la Música que hagin durat tants minuts com van durar els aplaudiments que va tenir el seu concert. A més, la Casa Colúmbia va estar d'un fil que no molt edita a tota Europa. Ja et diré què va passar. En aquell temps eren els discs de vinil aquells que amb una cara hi posaven una obra i l'altra hi posaven una altra obra que més de tot. Amb tot això va començar a venir el turisme i aquest concert, que jo el titulava Concert de la Costa Brava, la Casa Colúmbia el volia aparellar amb unes impressions mallorquines d'en Sant Pere, que es va haver d'exilar en aquest, en Baltasar Samper, que era un músic mallorquí molt, molt ben dotat, que tenia obres de molta envergadura. Doncs volien fer aquest concert meu de la Costa Brava amb les estampes mallorquines d'en Samper. Ells ja veien a venir, de cara a la difusió mundial, també el ganxo turístic,
de la marca Costa Brava i tot.
Sí, i això. I Mallorca. I vam tenir la pega, allò que dèiem, veieu, per desavinències de la família d'en Sant Pere, que es va separar de la seva esposa i va haver complicacions familiars. És un cas evident d'allò que us deia, per culpa dels... i en aquest cas va perjudicar en Sant Pere indirectament a mi, perquè s'haurien publicat aquest concert que ara es tocaria a tot el món. Després la banda municipal tocava concerts tot amb obres meves, la banda municipal de Barcelona, que era 88 músics, amb tot això havia fet obres per Orfeó, havia fet suites clàssiques catalanes, concerts de violí i orquestra. Imagineu-vos, doncs tot això ho vaig haver de deixar per venir cap aquí. I si fos ara ho tornaria a fer igualment, perquè era un cas de consciència. Amb tot això, penseu que el meu oncle, el germà gran, que és el que s'hauria pogut cuidar de les terres i tot, es va morir poc després de la guerra. Va tenir un Parkinson, en bona part degut a les trifulgues de la guerra. Penseu que tant amb ell com amb la meva tia, s'ha de dir, per dir-ho clar, que no van gosar assassinar-los. Però cada nit, jo ho vaig viure això, imagineu-me el meu impacte, que tenia 13 anys, Cada nit estàvem pendents de sentir trucar a la porta com venien a buscar en el meu oncle. El va salvar el fet de que era una cosa pública i notòria, que havia anat a fer discursos al costat d'en Pere Blasi a favor d'Esquerra Republicana, i tot això el va salvar i el prestigi de la tia. Doncs amb aquest impacte que m'ha quedat per tota la vida, tot això, doncs jo tenia 13 anys. Vaig veure com cremaven l'església de l'Esclada des de la cantonada allà que ara en diuen que amb una xera, Doncs, en fi, més val no parlar-ne.
Tornem a la literatura. Lluís, si jo us llegeixo un fragment que diu això. Passat Ritorta, havien atrapat un carro que feia la mateixa via que ells. I en Maties, amb ganes d'estalviar el delit, preguntà al carreter si els volia dur fins a les collades de la muntanya.
Sí.
El pagès, rialler i encantat de trobar una estona de conversa, li feu de seguida allò que a son costat en la post travessera i digué a la Mila que s'ajuqués darrere d'ells sobre el bossat. Estic segur que el reconeixeu.
Formidable. I fixa't bé la manera com ella s'inventava topònims perquè ningú pogués identificar els llocs, més o menys, perquè en aquest sentit era completament diferent d'en Pla. En Pla els engegava pels escosits, i això va fer que es busqués moltes antipaties locals, perquè hi ha anècdotes molt divertides, però que em fan gràcia a tothom, menys a la família. I ell no tenia cap mica de pèls a la llengua, explicar anècdotes de Palafrugell, dient el nom i senyant de tothom.
El senyor tal, de cognom tal, del carrer tal.
Sí, i és clar, aquestes coses, la meva tia estava al pol oposat. Pensa que en aquell temps encara hi havia ermitans allà. I perquè ningú pogués lligar-ho amb els ermitans d'allà, que no s'hi poguessin sentir al·ludits, es va inventar uns topònims, però amb una gràcia que sembla que existeixin. El poble de Bellcaire, Ridorta. El poble de Torroella de Montgrí. Morons, segurament sugestionada per les muralles que encara envoltaven molt el poble. És a dir, que Sant Pons, en comptes de posar l'ermita Santa Caterina, Sant Pons. Tot procurava sempre que podia, i amb tot això, jo tot faria explicar alguna anècdota divertida, que encara que ho disfressés, algú s'hi havia sentit al·ludit.
Lluís, Lluís Albert, a dia d'avui, rellegiu encara obres de la tia?
Sí, les obres de la tia... Mira, i a mi el que em sap més greu, que de tota aquesta lluita que hi va haver entre el noucentisme i el modernisme, el que va rebre més va ser la poesia. Hauria estat una poetessa formidable, també, però ella ja va veure que la seva poesia, que era una poesia de tipus guimaranià encara, de tipus maragallià, si vols tu, que hauria estat hauria tingut molt mala acollida amb el model poètic dels noucentistes. I això va fer que fora del llibre de versos, El cant dels mesos, que va publicar la seva joventut quan encara no hi havia aquestes trifulgues, aquestes lluites, després en tota la seva vida no va donar a conèixer mai cap poesia. I això, en el llibre que vaig publicar fa uns 3 anys, una biografia insòlita, aquesta hi vaig incloure una part de la poesia que és la que es va ressentir més d'aquesta oposició noucentista. A més, degut a la meva professió, he tingut l'oportunitat de divulgar moltes poesies d'ella en forma de cançons. He musicat una quantitat de poesies d'ella formidable. Moltes les havia cantat la Coral Empòrium, ara les canta la Coral d'Avinyonet i altres corals i tot això.
Lluís, destaqueu-me, ja tancant l'entrevista, que portem una mitja hora llarga ja de conversa i la que ens hi estaríem encara.
Oh, saps què passa, a mi? Que hi ha tantes coses per explicar que no acabaria mai,
Destaqueu-me una peça, destaqueu-me una obra, sigui novel·la, conte, relat curt o poesia, que us faci un especial carinyo de recordar en un dia com avui.
Mira, en quant a carinyo, no, miri-ho d'una altra manera. T'explicaré una cosa ben actual. Degut en aquella felicitació de Nadal tan bonica que va repartir l'Ajuntament...
Aquest Nadal passat,
va tenir que hi ha la font d'allà del clos del pastor,
sí.
I va tenir l'encert de posar-hi els primers sis versos d'una poesia de la tia que se'n diu Estampa de gener. Dóna la casualitat que aquesta poesia jo la vaig donar a conèixer en aquest recull de biografia insòlita. Però, et soc franc, mai m'havia suggerit música. I caram, va ser com un coet veure aquells 6 versos de la poesia i em va rajar com una font, però instantàniament, anar llegint i anar sortint la música, els 20 versos complets, i ara és una de les peces que s'estrenarà, aquesta Estampa de gener de la tia, a 4 veus mixtes i amb orquestra. És un poema coral, un poema coral que ha sortit d'aquesta invitació de l'Ajuntament.
Vinga, doncs, amb aquesta anècdota que ens identifica o ens ve a dir també que l'obra de la Caterina Albert, de la vostra tia, doncs és encara ben viva i que pot suggerir noves obres, en aquest cas musicals, fa que sí. Lluís, Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona aquí a la ràdio, en aquest espai, a la plaça. Fins a la propera.
I perdoneu si m'he estès una mica massa i ara us diré el meu defecte de xerrar amb una paraula ben de la tia. Sabeu com es diu aquest afany de xerrar que en castellà en diu en verborrea?
Digueu.
Doncs en català se'n diu verbagàlia.
Verbagàlia.
I jo tinc molta verbagàlia, desgraciadament.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.